Radio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui, en la cita quinzenal amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, us presentem la seva publicació número 232, que just es presentava públicament abans de Sant Jordi. Es tracta de la Universitat de Vilafranca del Penedès durant els segles XVI i XVII, de l'historiador i exprofessor de l'Institut Eugeni d'Ors, Jordi Vidal. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com va anar aquest Sant Jordi? Va signar?
Una mica, però poc. Vaig estar a la parada de l'Institut i sí que algunes persones van venir, van venir allà, van comprar el llibre o van adquirir com a socis i sí que me'n van demanar la signatura. On sí que vaig signar va ser el dia de la presentació, que vaig signar àmpliament.
Sí, una presentació que tenia lloc pocs dies abans de Sant Jordi, aquella mateixa setmana, i que va omplir l'Arxiu Comarcal. He vist fotos per xarxes i estava ple de gom a gom.
Sí, de fet, entre 70 i 80 persones, que bé, l'arxiu no està preparat, no hi ha una sala preparada per aquest acte, sinó que és la sala de lectura, que es va tenir que transformar ràpidament. I vam fer curt de cadires. I va arribar un moment que ja no en teníem més. No, vaig sentir molt ben acompanyat.
I parlem d'un llibre d'història.
És un llibre d'història institucional, bàsicament.
Encara té més mèrit omplir així la sala de lectura de l'arxiu,
sí,
no?
Sí, sí.
No és una novel·la fàcil.
No és una novel·la. No. No. Fàcil, la primera part és més dura, la segona part és potser més agradable de llegir, però en general és un llibre estrictament d'història institucional del segle XVI i XVII, del qual no se sap gairebé res aquí a Vilafranca.
Comencem aclarint el títol i el contingut del llibre, perquè hem dit que es titula La Universitat de Vilafranca del Penedès al segle XVI i XVII. I això pot portar confusió.
Sí,
la paraula universitat no és com l'entenem ara.
No. Mira, la universitat, ja a l'època medieval, i el XVI i el XVII, fins a l'arribada dels Borbons, s'entén el conjunt d'institucions polítiques municipals juntament amb la col·lectivitat de la població. Això és l'univers. De fet, seria una paraula molt similar a la generalitat, que vol dir el general. La paraula d'origen seria similar en aquest sentit. Per tant, quan parlem d'universitat, parlem de municipi. No parlem d'ajuntament.
Va més enllà, és més ampli.
Sí, és que ajuntament és una paraula que no s'hauria de... En el bon sentit estricte de la paraula, no s'hauria d'utilitzar ara.
Ni ara.
No, jo crec que no, perquè ajuntament és una paraula que ve d'ayuntamiento,
sí,
que ve imposada pels Borbons amb el decret de Nova Planta, igual que el nom d'alcalde. Això ve de llavors. I precisament aquesta nova manera d'entendre la política municipal, i l'ayuntamiento i l'alcalde, es carreguen tot el model que jo explico prèviament. De la mateixa manera que el decret de Nova Planta es carrega les institucions i les lleis catalanes, doncs a nivell municipal passa, succeeix una cosa similar.
I com proposes dir-li?
No, això els polítics. No, aviam, si es diu ajuntament ja ha quedat, i si es diu alcalde ja ha quedat.
Tenim batlle.
Però el batlle és el delegat del rei.
No, encara dir, pitjor m'ho poses.
Bueno, és el mateix que l'alcalde major o que el corregidor.
També.
Però anteriorment, és el delegat del rei o del senyor,
sí,
un batlle. El cap del municipi, l'executiu del municipi, són els jurats. Jurat primer, jurat segon, jurat tercer, jurat quart. Ja després explico
després
per què.
Després entrarem, oi?
I a Lleida, per exemple, en diuen paers.
Sí, la paeria,
el paer. I a Tarragona en diuen cònsols, a l'època.
Sí, sí.
I a Barcelona en diuen consellers. Aquests serien els prealcaldes, per entendre'ns.
Sí, sí.
El batlle és una... presideix l'Ajuntament, presideix però en nom del rei, o en nom d'un senyor feudal, si el territori en concret està sota la jurisdicció d'un senyor feudal.
Ara seguirem aprofundint i estirant aquest fil, però abans d'obrir el llibre, fixem-nos en la portada, perquè és una imatge, no és inèdita, però moltíssims no l'haureu vist mai, i paga molt la pena, explica'ns.
És un fragment d'un ex-bot que ens va deixar fer la seva utilització, la senyora Maite Fortuny, i que és un ex-bot on apareix, bàsicament, aquí és un fragment de tot el carrer Ferrers-Lacort, explicant que va haver-hi un accident a la Festa Major de 1872, per al qual un cavall desbocat va travessar tots aquests carrers sense ferir ningú i com a tal s'oferia aquest ex-bot. L'avantatge d'aquest ex-bot és que tenim la imatge de la Casa de la Vila previ 25 anys abans, això és 1872, és a dir, molt després del tema que jo estic explicant, però que no ha canviat massa des de llavors fins que 25 anys després d'aquest ex-bot es comencen a fer reformes i es deixa la fesomia de la Casa de la Vila com està, més o menys com està actualment. Per tant, és la imatge més antiga que jo sàpiga, fins que, com sempre això, fins que n'hi hagi una altra, de la Casa de la Vila. I, per tant, ens vam pensar que quan la vam veure, el Ramon Nadal va dir aquesta, directa.
A més, és que té una qualitat, un detall...
És maca, és molt maca. Amb persones pel mig, amb les cases, els balconets, tot. Està molt bé.
Jordi, on anem a buscar l'origen d'aquest nou llibre teu?
En l'acte de presentació, el doctor Jaume Dantí, de la Universitat de Barcelona, va dir, ho havia vist també, que fa 23 anys jo havia escrit una cosa sobre el tema. I és veritat, fa 23 anys jo vaig escriure una comunicació en un congrés sobre els canvis que hi havia en l'Ajuntament de Vilafranca al segle XVI i XVII. I a partir d'aquí, doncs, no vol dir que durant 23 anys ja hagi estat treballant, perquè la vida del professor d'institut és molt complicada.
A més, és publicat durant aquests 23
coses,
anys.
Però sempre quedava això, anàvem afegint, és una feina de formigueta, fins fa un any i mig, aproximadament, se'm va demanar un article... I dic un article, no el tinc, però puc començar a redactar això i ho he redactat, simplement això. Sí que és antic.
Quines fonts has tingut?
Bé, per analitzar l'organització del municipi, el canvi en l'organització municipal, s'ha fet servir el llibre verd, perquè tenim la mala sort de Vilafranca que entre la Guerra del Francès i la Tercera Carlinada gairebé tot l'arxiu municipal està cremat. El llibre verd, que fa molts anys ja havíem transcrit, ens ha permès anar reproduint una mica com s'organitzava el que en diuen els regiments. El regiment seria precisament aquesta organització municipal i com anaven canviant. És un tema complex. La segona part del llibre, que parla més de l'estructura organitzativa en el 16 i el 17, s'ha fet amb el llibre verd en part i sobretot amb l'arxiu notarial, que aquí tenen un arxiu notarial magnífic, és a dir, dels millors de Catalunya.
Ah, sí?
Sí. Sí,
i ben conservat?
Sí, i des del segle XIII, crec 13-14, no hi és tot, però des del segle XVI hi deu ser-hi tot.
I on està dipositat?
A l'arxiu comarcal de l'Alt Penedès, sí, sí. És una de les joies de la corona. I un amb l'arxiu judicial, que també s'ha fet servir una miqueta.
Per tant, ha estat laboriós.
Sí.
D'aquí, sí. D'allà...
Vas fent feina formigueta, tenint una idea general, i quan tens tot aquest material, busques un esquema que pugui tot aquest material entrar-hi d'alguna manera. Tens un esquema previ, però l'esquema previ, si no tens material bo, doncs salta pels aires i, per tant, es va modificant sobre la marxa. Algú em preguntava l'altre dia, però quins fets narres aquí? Cap.
Pocs. Ni un.
Pocs. És a dir, no, n'hi ha, sí. Però són fets que... Per una història del dia de Sant Jordi, per entendre's, passarien a quarta categoria. És a dir, com li va dir un senyor a un altre senyor que la seva casa li molestava perquè sortia una mica més que la del veí. Llavors, clar, això té molt poca importància, excepte que estudis les institucions que fan que el veí retiri la casa. com jo estudiava aquestes institucions, aquests fets són molt importants. Però com a fet, són fets molt anònims en aquest sentit.
Obrim el llibre, comencem aquesta primera part dedicada a aquesta organització municipal, que entenc que no era democràtica.
Era representativa i no democràtica. Això és una cosa que és molt important de les universitats. Era representativa de la població masculina, evidentment. La població femenina queda exclosa fins al segle XX. Això ja, diguem-ne, és el punt de partida. Tampoc és representativa dels capellans, ni dels nobles fins a 1634, ni dels massips, criats, etc., de les persones subalternes dins d'una casa. Però sí és representativa de pagesos, artesans, menestrals,
els
mercaders...
Gremis.
No, i més. De tota la societat. Burgesos, juristes, tots. No és democràtica. El llibre s'explica el percentatge, ja ho havia explicat alguna altra vegada, però és prou representativa. I tots els grups se'l fan seva. És a dir, després a dintre hi ha conflictes, perquè un vol pujar de categoria i aquestes coses. Però en tot cas, la institució la fan seva perquè pensa que aquestes institucions canvien cada any. Hi ha gairebé 30, 40 càrrecs que canvien un any per l'altre.
Mandats d'un any.
Mandats d'un any, sí.
Uau.
Mandats d'un any. També és una població més petita.
Sí.
Però, clar, significa d'alguna manera un cert nivell de responsabilitat, sobretot, per exemple, els jurats, que seria el comitè executiu de l'Ajuntament, per tornar a ser jurat han de passar una purga de taula, han de passar que els comptes estiguin bé, i si no ho passen, no poden entrar un altre cop a dins del repartiment, no? Aleshores, aquesta primera part el que s'explica és com s'organitza el municipi en diferents moments.
Ens has d'explicar dos termes, privilegis i regiment.
No hi ha una llei municipal a tota Catalunya, no existeix això. Això és del segle XX, també. XIX. Per tant, cada universitat té els seus privilegis, que són normes donades pel rei o pel senyor. Però estem parlant de Vilafranca, és pel rei.
Però personalitzades, diguéssim.
Sí, per Vilafranca, sí. I normalment donades a Corts, quan es feien Corts. D'acord? Llavors, aquest és el primer, per tant, és la llei pròpia, que a més... A cops és molt similar a altres lleis pròpies d'altres llocs, però el no ser igual justifica una mica la recerca individual d'una població local. I la segona, el regiment. El regiment és aquest sistema d'organització del municipi. De tal manera, el regiment genera, diguem-ne, dos coses fonamentals. Quanta gent ocupa els càrrecs, per exemple, el Consell General, que és una assemblea, a cop són 30, a cop són 20, a cop són 18, depèn de moltes variables, i quins són els mètodes d'elecció, que poden ser a veus, es diu elecció a veus, o pot ser aixecant el dit, a veus, cooptació, que seria que els que surten anomenen els que entren, seguint sempre una sèrie de criteris, o, a partir de 1500, insaculació, és a dir, a sort. El problema de l'insaculació no és la sort per qui surt, sinó un altre. Qui entra al sac? Insacular no vol dir exsacular, sinó vol dir introduir dins un sac una sèrie de paperets. Llavors, l'important és qui entra. Però el qui surt és qüestió de sort,
aleatori,
en aquest sentit.
Sí, sí.
O mixtes, o sistemes mixtes. Això és el que està estudiat a la primera part del llibre, fonamentalment.
Una primera part que es remunta a l'edat mitjana.
Sí.
Tot i que poses el focus en segle XVI i XVII.
Sí, la primera part és els privilegis a partir de que jo sé que hi ha privilegis, que és el segle XIV, finals del XIII-XIV, bàsicament. Per tant, la universitat com a tal funciona 400 anys. I això és molt important. Això és per admirar una institució que funcioni durant 400 anys seguit, no?
Tot i que evoluciona.
Evoluciona.
I
el canvi de regiments que estudio és l'adaptació als canvis econòmics, als canvis socials, als canvis fins i tot a les demandes polítiques de grups determinats de gent a dins de la vila.
Un dels últims canvis és l'entrada dels nobles?
Sí. Els nobles són exclosos de l'administració municipal des del començament, a l'època medieval. Entren a Barcelona cap a 1500 i a Vilafranca entren a 1634, és a dir, bastant al final. I entren molt violentament, és a dir, hi ha bregues al carrer, perquè hi ha resistència vilatana, hi ha soldats, Això s'ha explicat ja en diferents articles i diferents... La història de Vilafranca també s'explica. Van haver-hi morts als carrers per la defensa del regiment municipal sense els nobles i l'intent dels nobles i el rei de que anessin els nobles a dins del regiment.
Quan acaba la universitat?
Bueno, s'acaba com s'acaba tot a Catalunya en aquest moment, s'acaba amb decrets posteriors al decret de Nova Planta.
Val, amb els Borbons.
Exactament, amb els Borbons, en 1716. Més o menys 1716.
Queda abolit.
Queda abolit. Això desapareix qualsevol tipus de representativitat. Llavors, a partir d'aquell moment, hi ha un... l'Ayuntamiento, és a dir, el nom...
Comença el nom. Que ens han llegat.
Amb el corregidor, el alcalde mayor i los regidores. I la diferència és molt clara i ho entendràs. El corregidor era militar castellà i el cap de la guarnició. El alcalde mayor normalment era de fora, fins algunes vegades era de Vilafranca. I los regidores eren 6, que eren tots de Vilafranca. I eren vitalicis.
Vitalicis? Sí. Fins diferència... que es morien?
Fins que es morien. O dimitien per algun motiu.
Sí, sí.
Per tant, la diferència és...
abismal.
És abismal.
És abismal.
És abismal. És a dir, el model previ, el model d'universitat, no té res a veure amb el que es va implantar al segle XVIII. Hauríem d'esperar a meitats del XIX per veure algun tipus d'elecció o no democràtica.
Una mica maquillada.
Poc democràtica, en principi.
Uh-huh. Anem per la segona part, l'estructura del municipi. Aquí a Vilafranca, a l'edat moderna. Què hi abordes?
Els diferents càrrecs que hi havia, a banda del Consell General i els quatre, el comitè executiu. Llavors, càrrecs que intentaven solucionar problemes habituals i diaris.
Per exemple?
Per exemple, els obrers, que eren els que s'encarregaven de les obres públiques i de les discussions entre privats per obres. O els mustasafs, que s'encarregaven del control del comerç.
Mustafas?
Mustasafs.
Safs.
És almohazín en castellà. És un nom àrab.
Àrab, no?
És un nom àrab.
Procedència
sí, mustasaf. N'hi ha a totes les ciutats.
Sí, sí.
O, per exemple, el clavari, que era el tresorer. I més, eh? Després...
El rellotger.
Ah,
m'has ensenyat un gràfic on
sí,
sortia un rellotger.
Hi havia un rellotger. Sembla que el rellotge a Vilafranca, per lo que va dir el Pep Bosch, s'introdueix a finals del segle XV. No es pot introduir abans que es faci el campanar. Sembla que serà el campanar. I llavors sabem, per diferents documents notarials, que hi ha una persona que, diguem-ne, aconduïda, és a dir, contractada per l'Ajuntament, per tal de tenir cura del rellotge. Llavors, clar, jo no en sabia res fins anar trobant aquestes informacions. I sí, sí, però el mateix el rellotger també es contracta entre Santa Maria i... entre la parròquia de Santa Maria, la comunitat de Preveres, i l'Ajuntament, l'organista, per exemple. Organista que pot ser l'organista que toqui o gent que arregla l'orgue. Depèn. N'hi ha un, per cert, que no l'arregla gens bé i l'han de fotre fora. Directament.
I això queda recollit?
Sí, sí, en el notarial, en l'arxiu notarial.
I el
sí.
Mestre de Minyons, qui era aquest senyor?
Mestre de Minyons també és una persona, diguem-ne, aquests, a diferència dels altres càrrecs, aquests tres últims que hem dit són càrrecs contractats, i llavors aquest entra per oposició per ensenyar de llegir i escriure als nanos. I això els li paga l'Ajuntament. Li paga la universitat. Al final, que jo també parlo malament.
Però ho portem als
acabo
nostres
parlant,
dies.
Parlant incorrectament. Sí, sí, i he posat la llista de mestres que coneixem. Bueno, és un llibre que, és, en principi, és una base, perquè tots aquests càrrecs són, es podrien allargar. Podria sortir un llibre de 600 planes, en té 200 i pico. Però, en tot cas... m'ha interessat posar com a mínim qui són els mestres de Minyons, qui són els diferents gent que ocupa càrrecs. I en aquest sentit, voldria dir-te parlar del final del llibre, que és...
Anem al final, aquest apèndix, sí, l'apèndix, on hi ha un codi QR, oi?
Sí, en l'apèndix hi ha un codi QR i una adreça mail que porten una base de dades que està allotjada a la pàgina web de l'Institut d'Estudis Penedesencs i que porta el nom de tots els veguers, batlles, jurats primer, jurats segon, jurats tercer, jurats quart, des de que els coneixem, és a dir, que segle XIII-XIV, fins a l'arribada dels Borbons. No és complet, és molt àmplia.
Són molts noms, no?
Són molts noms. Sí, els editors van dir no en paper, el primer que van dir. I són molts noms, però falta, hi ha forats. I poden haver incorreccions, també, perquè el no tenir un arxiu municipal, això s'ha anat espigolant de tot arreu. Per tant, està oberta que la gent pugui corregir o ampliar. Bueno, m'ho ha d'enviar a mi per poder-ho posar jo. No està oberta que tothom comenci a modificar coses. El que he de modificar seria jo mirant si el que em diuen és veritat o no és veritat. Però, en tot cas, ja me n'han enviat una.
Sí?
Sí, des del 18. Bueno, un conegut de l'arxiu.
Que fa un nom que no tenies.
Ho he de mirar. Ahir no era un bon dia per mirar-ho.
Per tant, això s'enriquirà, si ha començat així, en
sí,
bon peu, no?
Sí, s'hauria d'ampliar.
Sobretot companys, no?, historiadors han trobat noms en les seves investigacions i que poden donar cop de mà.
Hi ha historiadors, per una banda, i hi ha genealogistes, per l'altra, que toquen moltíssims noms, i a més al final fem una comunitat aquí de gent que ens coneixem i que anem repartint-nos informació si la demanem, i per tant és possible, això estarà encara més obert, en aquest sentit.
23 anys d'ençà d'aquell primer article pel Congrés d'Història i finalment veu la llum. Clar, ho hem explicat, durant aquests anys moltes hores han estat invertides a l'Institut Eugeni d'Ors, has publicat altres treballs, i ara què? Perquè quan tanques un projecte així tan llarg, hi ha un buit, hi ha un...
No, mai.
Un abisme davant?
No, això no ho sé, quan les dones pariu un nano, si hi ha un buit després o no, però no en feu un de seguida, per entendre's, perquè ja teniu prou. En aquest cas, hi ha moltes tecles a tocar. Hi ha un tema que ja fa molts anys que li estic donant voltes i que tingui informació, etc., que és el del bandolerisme del segle XVII del Penedès. I suposo que a partir de demà...
Demà, ja, sí?
Sí, està 4 dies o 5 sense tocar res.
Break.
He d'acabar una cosa i després ja m'hi poso directament. Ja fa molts anys que tenia organitzada... Tens organitzada coses. Vaig fer una conferència a l'Ajuntament quan es feien conferències d'història a l'Ajuntament, ara ja no se'n fan, sobre aquest tema. Llavors, és el mateix, és una estructura bàsica per fer una conferència, però clar, s'ha de desenvolupar en model llibre o com sigui, quan sigui el moment, que potser no hi haurà paper, no ho sé. Però no tardaré 23 anys, jo calculo que en un parell d'anys...
Veurà la llum,
sí.
Doncs molta sort amb aquesta nova idea, que germini, que maduri ben aviat, i insistim en aquest llibre que acaba de sortir just per Sant Jordi, la Universitat de Vilafranca del Penedès durant els segles XVI i XVII, a càrrec de Jordi Vidal. N'hem fet un tastet. Sisplau, aneu a buscar el llibre i doneu-li una oportunitat que paga molt la pena.
I llegiu-lo.
Esclar.
Llegiu-lo, no només
ho donem per entès, no?
No només el aneu a comprar, sinó llegiu-lo.
I tant que sí. Jordi Vidal, gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Procés participatiu de salut comunitària a Santa Margarida i els Monjos. L'Àrea Bàsica de Salut i l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos han impulsat un grup de treball amb l'objectiu de conèixer la percepció ciutadana sobre la salut comunitària i poder millorar la salut i el benestar del municipi alhora que reduir les desigualtats socials en salut. El grup de treball està format per representants d'entitats municipals, associacions de famílies, representants del teixit comercial, professionals del CAP, membres de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i tècnics i representants polítics de l'Ajuntament. La salut comunitària és el conjunt d'actuacions destinades a millorar la salut de la comunitat en les seves dimensions físiques, psicològiques i socials. Per tal de poder identificar les necessitats en salut comunitària del municipi, es demana la participació de la ciutadania responent a una enquesta que es pot trobar al web de l'Ajuntament. Cas extrem per la sequera a Masllorenç. Arriben camions cisterna per abastir els veïns. Situació extrema a Masllorenç a causa de la sequera. Aquest municipi del Baix Penedès ha de contractar setmanalment un subministrament extern d'aigua per tal de garantir el servei al poble. En aquest sentit, a través de camions cisterna, el consistori proveeix d'aigua al municipi, ja que a causa de la falta de pluges, el pou actual no té prou cabal per cobrir la demanda que hi ha. Aquesta situació ha generat tensió a les arques municipals, ja que es tracta d'una despesa sobrevinguda molt difícil d'assumir per un poble amb un pressupost municipal tan reduït. De fet, segons apunten fonts municipals, l'any passat es va patir el mateix problema i el subministrament extern d'aigua va tenir una despesa de més de 100.000 euros. Paral·lelament, s'espera que part del cost dels camions cisterna es pugui assumir gràcies a una línia de subvencions de la Diputació de Tarragona. Fins al 28 d'abril està obert el termini per sol·licitar ser usuari del viver de cellers del Penedès. El nou viver de cellers s'ubicarà a l'antiga nau Cortina situada al carrer Comerç número 29. El projecte, impulsat per l'Ajuntament de Vilafranca, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i la denominació d'origen Penedès, pretén posicionar el territori com un referent en el sector vitivinícola, innovador, sostenible i saludable. Una de les vies per facilitar la creació de noves oportunitats de negoci en el món vitivinícola és fomentar els espais col·laboratius, l'autoocupació i l'emprenedoria. El viver de cellers de Vilafranca comptarà amb els equipaments i les instal·lacions necessàries per crear l'espai i oferir serveis de transferència de coneixement tècnic i de gestió per l'autoocupació i l'emprenedoria. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud formal al Consell Regulador de la DO Penedès. I acabem explicant-vos que l'Arxiu Municipal de Sant Sadurní publica un nou número de la col·lecció sobre patrimoni sadurninenc. Fons d'Art Municipal és el títol del quart número de la col·lecció que té per objecte promoure i divulgar la història i la cultura del municipi. El fulletó, escrit per les tècniques de l'Arxiu Municipal en col·laboració amb Teresa Reventós, es dona a conèixer una part de la col·lecció d'obres d'art repartides a diversos equipaments municipals o en carrers i places, en el cas d'escultures. L'objecte de la publicació no és presentar un catàleg exhaustiu, sinó una succinta mostra del Fons d'Art Municipal que comprèn obra tant d'artistes locals com de fora i divulgar-ne el patrimoni sadurninenc. Els exemplars són gratuïts i es poden trobar a la Fascina de Can Guineu i a l'Arxiu Municipal.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:45.
And now the end is near. So I face the final curtain.
Acomiadarem aquest dilluns amb aquesta estoneta que ens dediquem, que ens regalem a nosaltres mateixes, amb el Com sé tu que ens proposa la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Bon dia.
Bon dia i un plaer, com sempre.
Montse, avui ens portes a col·lació un parell de termes, de paraules contundents, de pes. Sí. Sí. Són consciència i moral. I clar, si fa 15 dies parlàvem dels valors, una mica és estirar el fil, no?
Sí, anem avançant, perquè de fet, en el fons, si ho veieu, són tres. consciència i consciència, que és molt diferent. Jo abans llegia i no veia en cap terme posar consciència. Només veia consciència, consciència. La S és molt important, ho canvia tot. Ho canvia tot, és com els jocs aquells que fan, que poses la coma en un lloc o un altre, estàs dient una altra expressió, una altra comunicació. Doncs la S ho canvia tot. La consciència ha sigut sempre una normativa de comportament. Si robes, tindràs mala consciència. Si et comportes malament amb això, tindràs mala consciència. Tingues bona consciència, vol dir estigues tranquil amb tu perquè compleixes amb totes les normatives dels demés, les normatives socials. Potser és que el com, que sí, que realment és així, si mirem antropològicament i a nivell de psicologia social, que està o que va estar estructurat pel comportament entre les persones, d'acord? Són normatives de comportament relacionat una mica amb l'ètica, que ja no es dona a les escoles, però que abans també era una mica estrambòtica.
Sí, sí que n'hi ha secundària d'ètica.
Ara, per fi, Ara, per fi, val. Aleshores, que ara la que tenim no és l'ètica de les religions, sinó és una ètica de comportament, perquè ja feia falta amb el que comentàvem l'altre dia dels valors. Aleshores, la consciència, la consciència, és més aviat aquesta normativa. Llavors, aquesta normativa és com ser bon minyó o bona minyona dintre de l'estructura social. La consciència...
A més,
que veig que així d'una forma molt fresca i molt com si res està canviant els termes i no és veritat, la consciència és llibertat. La consciència és donar-me en compte de que em dono compte de que m'estic donant compte. La consciència és un fet psicofisiològic de prendre consciència d'una situació. Potser fa anys i panys que estic col·laborant amb una ONG de l'Àfrica i algun dia pues, vaig, perquè no hi havia anat, i quan vaig allà dic, oh, s'està morint de gana, mira com la ment ho passen, i el company del costat va tocar un cop a l'esquena i diu, que no ho sabies? I tu dius, sí, és clar, però ara pren consciència. Consciència és donar-te compte, de que et dones compte, de que t'estàs donant compte. Saber les coses no és ser conscient. I és per això que treballo molt amb les parelles. Dius, què li he dit? Dic, sí, informativament ho sap, però no ha pres consciència de la transcendència o de la importància que pot tenir això que li estàs dient.
És el següent pas, eh?
És el següent pas.
I a vegades no hi arribem.
No, perquè la informació arriba, però la consciència és la vivència del fet, t'entra per tots els sentits i acabes entenent el que significa.
Quan ta mare, per tots els sentits,
et diu...
T'adones.
Exacte. Aleshores, hi ha una anècdota d'una Maria, de Pacs del Penedès, que estava jo fent una sessió per Diputació amb elles, un treball d'una formació amb dones del Penedès, i resulta que va dir, jo sé el que és consciència. Cons, a més, perquè estàvem diferenciant-ho, i dic, a veure, Maria, i totes, va, Maria, Maria. Diu, jo al meu marit li deia sempre, s'ha d'arracar l'aixeta, i em deia, ja ho sé, però no ho feia. I li deia, escolta, Antonio, hem d'anar a veure els nens i hem de comprar el regal, ja ho sé, però no anàvem. I clar, estàvem aquí, a la masia, allunyadets del lloc on hem de comprar coses. I així moltíssimes coses, fins que un dia vaig dir, ara veuràs, vaig agafar la mula, la vaig entrar a casa, xinutxano, la vaig ficar dintre de la banyera, això és real, senyores i senyors?
Dins la banyera?
Va ficar la mula dintre la banyera i se'n van a la cuina a fer el sopar.
Sí.
I al moment de la mula comprendreu que les altres companyes de Pacs del Penedès diuen, Maria, és això?
T'has doncs... passat tres pobles, no?
Va posar la mula dintre de la banyera i se'n va anar a la cuina a fer el sopar. I mentre estava fent el sopar, quan ja estava acabant, arriba el seu marit de treballar al camp, entra i quan arriba al quarto de bany diu, Maria, que la mula està dintre la banyera. I ella li va contestar,
ja ho sé.
Ja ho sé. D'acord? Pren consciència, xato, i treu la mula d'allà. Diu, que això és fer prendre consciència. Així mateix m'ho va dir, Una senyora
claríssim.
De 74 anys,
Que clar que ho tenia.
I ho tenia claríssim. O sigui que la consciència no és el mateix que la consciència. Vale? Consciència és viure les coses, prendre consciència d'elles. La consciència és, o la consciència és seguir les normes, vull dir, comportar-te com a bona minyona, com dèiem abans. I després tindríem l'altra companya del triangle, que l'hem obert, un triangle, i és la moral. La moral, allò que se'n permet o no se'n permet fer, perquè ja passa els límits del respecte humà. Molts cops té que haver-hi prejudicis, perquè molts cops, si jo tinc prejudicis i penso com es junto amb una gent que té una raça determinada, igual em faran mal, o em contagiaré, que jo ho he sentit en segons quins llocs, aleshores, no hi vagis, o no hi facis. Té que veure, potser la moral té una relació molt més directa amb el que és l'exercici personal, el malifer amb una persona o el que tu facis actes delictius que perjudiquin a tercers o que et perjudiquin a tu mateix. Aleshores, la moral és un triumvirat aquí, un element tercer que ens interessa posar perquè s'hi acosta molt més perquè ens entenguem entre nosaltres a la prohibició. Vale? Vull dir, la consciència seria la normativa, la moral seria la prohibició i la consciència per nosaltres, i en aquest moment com ho tenim estructurat i com estem treballant, seria la llibertat. Ser conscient de que m'estic divertint és un acte que em permet unir el cap i la ment i donar-me en compte de que estic disfrutant en un moment determinat, i això genera un ram de flors que li dic al cervell, que és un ram de neurones, genera dopamina i endorfina. El ser conscient de les coses genera dopamina i endorfina. El ser conscient de com sóc jo, de com sé tu, que és el que treballem aquí, genera dopamina i endorfines.
Sí, encara que no ens agradi allò que assumim.
Allò que assumim és molt positiu ser realista i veure que potser jo tinc un quelcom que he d'arreglar o que he de potenciar. No som perfectes, evidentment, ningú. O potser no hem fet les coses correctament. Segur que per algun motiu, perquè naixem amb edat zero, i a partir d'aquí són els condicionants educatius els que ens entren per consciència o moral. Aleshores, a nivell genètic portem una quantitat, una càrrega, però senzillament és de forma de ser, no és de ser bons o dolents, això va fora de l'equació del creixement de l'estructura personal. El bo i el dolent s'estructura en tant quan ens movem en societat, en tant quan necessitem comparances per posar límits. Aleshores, quan nosaltres parlem d'emocions, fixeu-vos que parlem d'agradable i desagradable, que és el punt que et permet diferenciar aquelles emocions que et senten desagradables o que et senten agradables. No són ni bones ni dolentes. Lo positiu i lo negatiu no és bon ni dolent. Lo bo i dolent és un invent per intentar controlar. Aleshores, és molt important, ja que estem parlant d'aquests conceptes, anar més enllà dels contraris. O és blanc o és negre. Home, hi ha grisos. Anem a veure. La gent que intenta navegar amb els grisos o que intenta amb un negre més claret o amb un blanc més fosquet, no és que no es defineixi. Perquè antigament, o que això fa això, a veure, depèn.
Clar, o et diran, no et mulles, no? Si intentes sí. Navegar entre grisos. Doncs
pues no, senzillament és que t'agrada l'eclectisme. L'eclectisme és agafar el millor d'aquí, el millor d'allà, i donar matisos. Pregunta-li tu a un pintor, o blanc o negre. No, home, li encantarà barrejar els colors i veure què en surt, perquè a vegades surten uns tons grisos platejats preciosos.
La paleta és infinita, clar.
Clar, aleshores, què succeeix? Això és un intent de, des d'unes ments determinades, poder controlar el que fan les altres ments.
I com superem això?
Pues,
perquè està molt instaurat, eh?
Sí, siguem conscients de nosaltres mateixos.
A més?
Conscients, a més. I procurem ser nosaltres mateixos valorant el que ens és agradable i el que no ens és agradable, d'acord? No el que és bo i dolent. Aleshores, és molt important prendre consciència de la nostra estructura. És molt important que potser, com tu deies abans, jolín, jo he après a no relacionar-me amb aquests veïns, potser perquè a casa em deien vigila, perquè et poden influir, perquè no, que tu no has de perdre la teva enteresa. Bueno, pot ser que un dia jo digui, i per què? Potser és veritat, no hi ha escoles de pares, els psicòlegs intentem fer el que puguem, a qui vol consultar, però potser és cert que aquests pares no tenen la culpa, que no vull utilitzar aquesta paraula. Són responsables, això sí, però no tenen la culpa. O sigui, no ho fan intencionadament, sinó que ells mateixos tenen unes pors horribles i volen protegir el fill, però ho fan d'una forma errònia, equivocada. És a dir, els estan posant uns comportaments que, com a normatives socials, els hi perjudicaran. I a nivell de moral no els hi permetrà ser lliures, perquè sempre, vull dir, tindran por que aquella gent li faci mal i potser acabaran trencant la seva moral i fent mal a gent d'aquest tipus, perquè els hi tenen por. És a dir, per exemple, una raça determinada. No entraré en dir què, si no és un problema de races. ¿Vale? Llavors, com ho podem trencar? Doncs, siguent lliures i coneixent a les persones.
Clar, però aquesta moral que has mamat des de petit...
Costa molt.
Ve una mica d'ADN, fins i tot.
No, d'ADN no ve.
Com
ja t'ho puc assegurar, Sílvia. D'ADN no ve. D'ADN no ve.
Doncs té un pes social molt
fort. El que sí que ve amb l'ADN...
Social, familiar.
Sí, el que sí que ve amb l'ADN potser és les defenses internes, fisiològiques, vull dir que nosaltres estem acostumats a uns bitxitos bacterians i ells i les altres amb uns altres, que hi ha costums i cultures que no són de l'ADN, sinó que són de ben petits. Ara, aquests criteris de prejudicis normalment estan enquistats en pors. En pors adquirides per la família. En pors, inclús, de constel·lació.
Però és que potser anem unes generacions enrere.
Sí, sí.
Això està molt enquistat,
molt
no?
enquistat, i anava a dir, inclús en constel·lacions familiars, si tires enrere. Hi ha coses que venen arrossegant i que són prejudicis, que són pors, que en algun moment, quan nosaltres, mira, jo ho dic molt, quan un decideix anar a treballar psicològicament, jo és que recordo quan vam tirar endavant els psicòlegs amb emergències, vaig dir que hi haurà un canvi, els deia als companys de la candidatura. No, és... No solament, vull dir, vaig barallar-me amb molts metges, eh? Vull dir, em van enviar cartes al·lucinants i ara ja som amics. Però em vaig barallar amb molts metges. Per què intervindre si la gent no té un trauma? Dius, home, doncs perquè no el tingui tan gran, no? El procés de dol, quan has perdut algú, el passaràs igual. Però és millor que no t'alteri altres qüestions psicofisiològiques, que no et provoqui una malaltia, que no et desajusti més del compte, que tinguis un aixopluc, que tinguis un recolze psicològic on poder-te apoyar i que t'enforteixis lo màxim, perquè una situació d'aquesta es debilita molt. Aleshores, ara ja s'entén. I jo els deia, això anirà més enllà, perquè és entendre que si tu treballes psicològicament, el que fas és detindre el temps com un partit de bàsquet. Tant pares.
Ah, sí?
Sí.
És bon símil.
Quan tu treballes psicològicament, el que fas és parar. I llavors hi ha moltes coses que arrosseguem del tema familiar i que potser algunes d'elles ens han servit mentre eren petits o adolescents, o l'edat, s'imaginen que és un adult que es posa a treballar, doncs han servit. I ara resulta que hi ha una part de tu, la part més essencial, que diu, ostres, no sé si...
Que se sent incòmode, no?
Sí.
Potser que veu que alguna cosa
no rutlla. Diu, no sé si em serveixen. I molts cops, que estic molt contenta que la gent ve a treballar i no diu, ai, tinc aquest problema o que aquest altre, que per això també, vale? I és important. Sinó, vull treballar certes coses personals perquè hi ha algú que no rutlla, precisament, que veig que no m'encaixa. I és que aquests mecanismes ara no et serveixen, perquè són apresos, no són teus. Hi ha moltes coses que són apreses, aleshores... Hem de ser nosaltres mateixos, per això diem el programa Com ser tu. Pues per ser jo mateix o jo mateixa, és important que jo elegeixi els meus mecanismes. Mecanismes de defensa, mecanismes d'enfrontament. És normal que jo prengui els que m'ensenyen a casa, però també és normal que en un moment donat em senti, pari i digui, oh, un moment.
I això sempre passa, Montserrat? Hi ha un
moment que dius, no? No, hi ha gent que no li passa, vull dir, perquè a vegades pensen que anar a treballar psicològicament o buscar més informació, vull dir, si realment vols canviar, has d'entrenar, eh? Vull dir, la recomanació és anar a un psicòleg. Alerta, no anem a un psiquiatre, anar a un psicòleg, vale? Els psiquiatres tinc molts amics, estupendos psiquiatres, però el temps que poden dedicar molts cops, a no ser que tingui la consulta privada i un tarannà diferent com algun que conec, són 10 minuts en el que és la Seguretat Social i recomanació de pastilles, però ja en parlarem en una altra ocasió. Aleshores, si realment tu vols treballar, fer
si
un paro...
Si estàs en aquest punt, no?, de
sí.
dir, aquí hi ha alguna cosa
hi ha
que
alguna
no arrulla...
Hi alguna cosa, vull millorar, vull disfrutar més, m'estic... Vull dir, vull descarregar-me de coses, no sé què és, però sé que... Que puc divertir-me més en aquesta vida, que puc ser més feliç i puc no gastar-me tant, que és una mica l'objectiu. Vull dir, ajudar que la gent sigui més feliç, no desgasti tantes energies en coses que realment no li convencen.
I generalment passa per revisar aquesta moral apresa?
Sí, passa.
Apresa.
Això, la moral apresa, està dintre de tot el programa de treball. Devia veure jo com he treballat, com estic gestionant les meves emocions, com sóc, com m'agrada, què he après i què és el que jo realment faria. És un treball intens. Jo treballo de més a dues bandes. Ho treballo amb una metodologia. Utilitzo tècniques de relaxació, però no vull que veig només per relaxar-me, sinó perquè progressivament fan prendre més consciència del cos i em fan notar més com em poso el traje. Saps com si fos un traje de buzo? Pues això, com em poso el traje per existir, perquè la consciència corporal, que vol dir corporal i mental, perquè el cervell també va lligat, no deixem el cap en un altre lloc, sinó va unit, és el primer pas per existir. I aleshores, a ser conscient de nosaltres mateixos, del nostre món interior, de com compactem, de com més o menys som, després ens permet poder reelaborar el que estem observant encara a l'exterior. Aleshores, és per això que la consciència és llibertat. I l'estudi de la consciència és el que jo porto metodològicament, progressivament, a part del CSI, que li diem que és anem a recollir i a recol·locar...
El CSI, què
sí,
és?
Anem a recol·locar el puzzle. M'ha passat això, això, això,
mental.
I la persona... Sí, de dir com van aquestes coses, d'on em ve, per on em ve, què ha passat, on he après aquest mecanisme, quin és el meu, quin és el... Vull dir, perquè, clar, s'ha de recol·locar el puzzle, però jo molts cops simpàticament li dic que és un CSI. Almenys en el meu cas, la meva forma d'intervindre, que és una més interactiva, perquè és donar-te en compte d'aquests petits detalls que són significatius per la persona i entre les dues persones anem, jo vull dir, treballant, l'altra persona porta les dades i jo sóc la professional d'anar treballant i recol·locar-les. Però paral·lelament hi ha un treball intercia en les dues bandes, una metodologia molt completa, per mi m'està funcionant des de l'any 85, i realment ens facilita el com ser tu.
Anomenaves unes senyores molt interessants i necessàries, que són la dopamina i les endorfines.
Sí, la serotonina i dopamina, que van juntes, sí, i que quan som conscients apareixen. Es dona molta dopamina. La serotonina és la que ens permet, amb distància, veure les coses. La serotonina va molt acompanyada de la dopamina i és molt important que les dues es presentin juntes. I necessitem, perquè la dopamina és la de velocitat de reacció. La serotonina és la que et fa que tota la informació d'una neurona passi a l'altra, però que no es quedi res pel camí. I la dopamina és que això passi sin prisa, però sin pausa. És a dir, la serotonina et posa lluny una problemàtica o una dificultat, la serotonina, t'ho posa lluny, i la dopamina et fa que no et quedis sentat mirant, sinó que diguis, vale, ara que ho tinc lluny, ara veig com actuar d'aquesta forma. Jo vaig recollir una investigació que era amb el Prozac, en el seu moment, que va sortir a la palestra, i ho podem dir tranquil·lament, que era la primera fórmula del Prozac era serotonina. O sigui, no col·locaven la dopamina. Un munt de serotonina, però que la gent s'allunyava tant del problema que li importava un bledo la vida. Hi havia unes situacions increïbles, sí, sí.
Era feliç, però passant de tot,
passant
no?
Passant de tot, clar, aleshores ja ho podem buscar amb l'arxiu documental perquè ho trobareu. Llavors van deixar de produir el Prozac, van estudiar i van descobrir, que llavors va sortir a la palestra, que la serotonina i la dopamina van de la mà. Vull dir, no poden anar a una... el cervell les genera juntes. Si el cervell és savi i les generes juntes, ja que es reproduïn mecanismes de defensa del cervell, doncs les van tenir que generar juntes. I llavors la gent es distanciava, però no quedava completament inactiva, que és el que els havia passat al principi. Aleshores, és important ser conscient de nosaltres mateixos, ser conscient dels defectes que deies abans. Sí, a veure, a vegades són defectes per l'altre, per mi no, eh? Per tant, contra més conscient soc...
O cosetes a corregir, no? Però saber
sí.
Ser-ne conscient.
Exacte. M'altero molt. Ostres, és veritat. Perquè jo dic, no, jo sóc així i ja està. Com jo sóc així, no vull canviar, no? Que és el que vol dir aquesta frase. És que sóc així, vale? Sí, però a veure, hi ha coses que es poden millorar, no?
O ja saps com som, no? Que
sí,
et poden
exacte.
Dir a la cara...
Sí,
dius,
saps com soc. Vale,
amb això no n'hi ha prou.
Jo també, no? Ens seguim barallant, perquè és l'únic que queda, no?
Clar.
Diu, no, potser que ens acostem, potser que veiem el per què. A veure, cada dia no et pots passar la vida dient, ai, això m'ha passat per què, això m'ha passat per... No, però sentar-te...
Està bé, aquesta reflexió també,
clar,
no?
És que cada
no podem
dia...
analitzar-ho tot, no?
Tot no, perquè és que, vamos, ni jo, no. No, perquè em deien, ah, però tu que ets psicòleg, és que ara no treballo. Vull dir, estic disfrutant del moment, no em diguis què penso, perquè no vull apretar el botó. Aleshores, necessitem dedicar un moment a dir, tot segur que té un sentit, el que potser ara no ho veig, doncs ja buscaré quan calgui, quan tingui un moment... Vull dir, he deixat el tetrabric fora a la nevera, d'acord? ¿Vale? Vale. Bé, la meva parella i em diu, però què fas, Toni? Has deixat el tetrabric fora a la nevera? I l'altre, sí. I com és? Perquè m'he despistat. Però com pot ser que despistis? Mira, m'he despistat. Però tu saps que el tetrabric de llet fora a la nevera s'espatlla? Sí, però m'he despistat. No ho entenc. Com sabem que el tetrabric fora a la nevera s'espatlla? Et despistes. Noi, perquè m'he despistat. Bueno, acaba fins a la molla del cap al Toni i li diu, mira, saps què? Fora, agafo el tetrabric, el provo. Si està dolent, t'ho juro que el tiro i compro un altre. I si no, el posem a la nevera i ja està. D'acord? Vale. Llavors se'n va l'Antònia, i quan se'n va, el Toni no té la necessitat d'anar analitzant i dir-li l'heu fet per això, perquè no hi he pensat, m'he despistat. Despistar-te és normal per tots. Ara, si vols després dedicar-li un moment, potser resulta que sempre que treu el tetrabric el deixa al costat de la nevera perquè hi ha un tros de marbre allà i aquest cop va agafar-lo i se'n va anar al costat del microones, va posar i va deixar el tetrabric allà i al girar-se d'esquenes, com se'n tenia que anar a treballar, doncs ja no va veure més el tetrabric i se'n va anar. Vale, això és un aprenentatge. És a dir, fallo, correcció, el provo, el tiro si està dolent o compro un altre i aprenentatge és dir, bueno, vull saber per què m'ha passat això, vale, puc fer-ho. Ara no us passeu la vida analitzant, perquè no
moriríem en l'intent.
Clar, dedica el moment que calguis, perquè prenem consciència de que sempre és per alguna cosa. Ens despistem perquè l'atenció l'estem posant en un altre lloc sense donar-nos en compte. Això està a l'ordre del dia. L'errada és humana. Per tant, ja miraré com. I això també ho fem amb els esportistes. Amb el tennis, abans d'intentar entendre com rectificar una jugada, s'intenta posar la jugada entre parèntesis, l'errada, perdó, entre parèntesis, i quan acabo el partit ja veuré què ha passat, ja ho rectificaré i ja ho milloraré per la propera. Què vol dir? Pues que tot té un sentit. I si tot té un sentit, nosaltres també tenim un sentit d'existir i el que és important és que sapiguem com som i seguim nosaltres mateixos en plena consciència, conquistant el nostre esquema corporal, que és el primer pas, com dèiem abans, per existir.
Gràcies per la consulta, magistral, com sempre. Montserrat Ferraro, bon dilluns.
Bon dilluns a tots. Yes, it was my way.
Així acabem aquest dilluns 24 d'abril al Penedès en xarxa, tot superant aquesta ressaca post-Sant Jordi. Gràcies per ser-hi, per compartir aquestes 3 hores de ràdio amb nosaltres, amb cadascuna de les emissores que ho fem possible. I demà hi tornem, per tant, us esperem. Adéu-siau!